Aquesta setmana, amics oients, el professor Josep Anguera explicaré un secret que potser a ell no li farà gràcia, però jo em sembla que estic amb l'obligació d'advertir-lo. Aquesta setmana el professor Josep Anguera té previst viatjar fins a França, fins a Narbona, si no ho entès malament, perquè hi té un dinar. Jo li recomanaria que portés la carmanyola pel que es pugui trobar pel camí. I és que a França estan que trinen amb tot el tema de la inflació, dels sous, i mira que allà cobren bastant més que aquí, i avui han convocat una jornada de vaga que es preveu que també s'allargui de cara als propers dies. Professor, què tal, com està? Bon dia i bona hora.
Bona hora i bon profit.
I bon profit.
Què és això de proclamar intimitats gastronòmiques?
Escolti, professor, jo li recomano que marxi com a mínim tip d'aquí o que porti això, la carmanyola o l'entrepà, per si es troba a les portes del restaurant tancades.
I el dipòsit de la benzina ple, no?
Ah, també, perquè pot ser que es trobi benzineres, bé, amb serveis mínims, amb el que això comporta, no?
Sí, sí.
Jo comentava amb micròfon tancat abans amb la Neus que els francesos no estan d'orgues, eh? De manera que a la que es posen a reclamar coses normalment les solen aconseguir, no, professor?
Sí, vaja, les aconsegueixen o no, però que s'hi posen de manera ferma. I encara me recordo fa molts anys, quan al començament d'estar l'economia espanyola dintre de la Unió Europea, en què per aquí una mica més amunt de Perpinyà feien unes escampades de tomates bastant important de tomàquets murcians, no? Perquè es posaven allà i no els deixaven passar.
Sí, sí.
I, sí, sí. Tenen uns mètodes molt expeditius. En tant, es demostra, però no recordo tant, de fa uns mesos o un poc més d'un any, tot el tema de les jaquetes o les armilles grogues.
I tant, no? que sí.
Sembla que d'una forma aparentment espontània es va mobilitzar tot el país, i el president Macron doncs va tenir seriosos problemes. Sí, sí, quan s'hi posen, s'hi posen.
Quan s'hi posen, s'hi posen. Per tant, estarem pendents a veure si se'n surten i aconsegueixen que les empreses augmentin el sou dels treballadors i poden fer front d'alguna o altra manera a aquesta inflació que és absolutament imparable. Avui, Neus, quins temes tenim a l'informe econòmic?
Bé, estàvem a França. Josep, bon dia.
Bon dia.
I ara marxem cap a Gran Bretanya, no? A França, normalment quan fan aquestes mobilitzacions les fan perquè també aconsegueixen coses. A Gran Bretanya va arribar la flamant Liz Truss i la cosa, bé, ha anat una mica de mal en pitjor a nivell econòmic, i fins al punt que s'ha fet un gir, podríem dir, de 360 graus pràcticament, no?, del que s'havia dit a nivell de les mesures econòmiques que la Liz Truss havia proposat a través del ministre d'Economia, que sabem que també va canviar i va durar molt poc. Doncs ara s'han tornat a tirar enrere perquè sembla que no acaben de funcionar pel que fa als mercats, no?, en general.
Sí, sí, vaja. Sembla un gran armilla groga el nou ministre d'Economia, perquè, vaja, gairebé podríem dir d'origen francès, sobre la contundència, doncs sí, ha fet una girada de retorn absolut. O sigui que pràcticament totes aquelles mesures que van semblar, doncs, molt estridents, molt revolucionàries per part de la Premier i del seu ministre, extint ministre d'Economia, no? I bé, doncs pràcticament el gruix d'aquelles grans mesures, que perquè ens entenguin eren una mica de reducció de la despesa pública, però sobretot reducció dels impostos a la gent i organitzacions que més cèntims tenien. O sigui que era una mena d'anti-Robin Hood, que semblava que això donaria ales a l'economia. Això no ho sabrem, perquè s'han tirat pràcticament enrere totes les mesures. El que sí sabem és que les dades macroeconòmiques internacionals respecte a l'economia britànica s'han començat a redreçar, perquè només anunciar l'anterior ministre d'Economia les seves mesures, la lliura esterlina es va enfonsar, i la gent que deixa diners al govern britànic va augmentar moltíssim el tipus d'interès a cobrar, perquè preveien un fracàs de l'economia important, que s'afegeix al fracàs del Brexit, al fracàs econòmic del Brexit, no? Amb la qual cosa el ministre d'Economia nou devia veure amb els ulls tremolosos el que hauria de pagar en els pròxims mesos per aconseguir finançar el deute públic, que és gran, britànic, i per tant doncs, ha tirat i pràcticament anul·lat la seva primera ministra, la seva Premier, que no sé si te vas fixar ahir la tarda que passaven per la televisió el discurs del ministre de l'Exchequer, que se'n diu, i que d'entrada en el Parlament Britànic no hi era.
No, exacte, no hi era, no? Es preguntaven on era, i ella no hi va arribar a venir més tard.
Sí, sí, i després va entrar com de puntetes, que la càmera la va enfocar, es va seure al costat del seu nou i flamant ministre d'Economia i
no va dir res.
De la seva loquacitat pròpia que l'hem vist en les últimes setmanes, va callar allà amb la mirada baixa, que dius, però què està passant aquí? Jo no sé, em vaig imaginar que li havien dit abans d'entrar, mira, el teu últim estat en el Parlament, o alguna cosa així. Però bé, centrem-nos una mica amb això que ha fet, ha anunciat que faria i que ha fet un rebot positiu a la macroeconomia britànica, no? Per tant, allò de reduir significativament el tipus màxim, el tipus impositiu fiscal màxim, per tant, de la gent que més ingressa, això ha quedat absolutament anorreat. Es mantenen els tipus màxims de l'income tax, de l'IRPF, que estaven al voltant del 45%. Després també havia dit que per una gran majoria dels britànics baixaria la pressió mitjana de l'IRPF del 20 al 19%. Uh-huh. Clar, això a les economies particulars, de les famílies, no és un gran què, però en canvi era una reducció important de la nació britànica, amb la qual cosa pensé que aquelles mesures produïa, podríem dir gràficament, un forat econòmic a les finances públiques de 80.000 milions d'euros. Això
aviat està dit,
xifra que és molt gran, és molt gran, no? I amb aquesta retirada d'aquestes mesures es cobreix la meitat d'aquest forat. O sigui que, de moment, el forat previst d'aquests 80.000 milions, que s'hagués hagut de cobrir en dèficit públic i, per tant, demanar diners a fora, augmentar el deute públic, això ha quedat aturat. I els altres 40.000 milions, sembla ser que el que vol fer aquest ministre és reduir sensiblement la despesa pública. O sigui que també aquella cosa que havia dit la seva prèmier de millorar el sistema públic de salut, doncs no, de moment el 2023 no serà, perquè serà un dels llocs que posarà les tisores el nou ministre, si segueix sent ministre i si es manté aquest govern dels conservadors, dels Tories, a Gran Bretanya. Podríem dir que només de les mesures d'aquest ministre tan curt de l'Exchequer només se saben de dues coses. Una és de que la pujada de les tasses de la Seguretat Social, de les cotitzacions a la Seguretat Social britànica, doncs que es van anul·lar, es continuaran. O sigui que no s'augmentarà el cost de les empreses de cara a la producció per un augment de les taxes. I també una cosa que evidentment també podem comprar amb nosaltres, que és l'impost de les compres d'immobles, no? Aquest impost que s'havia reduït ja en el govern anterior del senyor Boris Johnson, no? Aquest també es mantindrà la reducció. Són les dues úniques coses, no? Anul·lar la pujada de les quotes de la Seguretat Social i la reducció d'un impost que li diuen stamp duty, que és, per entendre's nosaltres, doncs, allò que es paga, que aquí a Catalunya és el 10%, allò que es paga a l'Agència Tributària de Catalunya quan tu compres un pis, una casa o un local.
D'acord.
Veurem si això es manté, però que, esclar, ara tot s'haurà de reajustar, perquè ràpidament, des de que fa poc més d'un mes que l'anterior ministre va anunciar aquelles mesures que van causar una gran preocupació en el propi partit que dona suport al govern, i ja no diem a la resta de partits, començant pel Partit Laborista, doncs veurem si això es manté i no veiem un altre canvi. Però en principi, com que la resposta internacional ha estat favorable, segurament de mantenir-se aquest govern, doncs això es mantindrà.
Ja sé que no es poden comparar perquè els sistemes polítics són diferents, no? Ho veiem quan veiem el Parlament d'aquí o veiem el Congrés d'aquí, per exemple, o el Parlament britànic, però aquest tipus de... una mesura d'aquestes característiques, és a dir, presentar tot un pla econòmic per un país amb una sèrie de requisits i canviar-lo al cap de 4 dies de forma absolutament com un mitjó, és una cosa que poder no estem molt acostumats a veure, no? Aquí a casa nostra poder això seria bastant impensable. No sé si és pel propi sistema britànic, per tal i com està l'economia, per el Brexit una mica o perquè allà aquestes coses poden passar més fàcilment.
No, jo diria que aquestes coses passen més difícilment. Vull dir, tu pots estar d'acord amb el país, amb els seus governs, però una cosa que internacionalment estava reconeguda era la seriositat a l'hora de prendre mesures d'economia importants, no? Però vaja, ja ho hem vist a partir del Brexit. Vull dir, Gran Bretanya ha entrat en una espiral que és de difícil reconeixement històric. O sigui, el tema del Brexit, que molts dels convocants van pensar que era una mesura una mica publicista, però que no es produiria, clar, es va produir el mateix Boris Johnson i la mateixa Liz Truss. Sembla ser que al començament eren anti-Brexit, eren remainers, o sigui, d'aquests que diuen que es volien quedar. Després, quan van veure que la cosa doncs funcionava, el que aniria endavant es van convertir en defensors d'ells, no? Però que, diguéssim, ja és una mesura que, per la gent assenyada, la gent que coneix els temes, això només podia portar mal de caps i no retornar a una època d'economia imperial com havia estat doncs, en el segle XIX i començaments del XX a Gran Bretanya. A partir d'aquí sembla que van donant pals de cec i que ja, si torna a haver-hi uns canvis importants, potser ja no ens sorprendran tant perquè ja seran el segon. Primer amb el Brexit i després amb aquesta nova Premier i els seus tripijocs amb els seus ministres de l'Exchequer, no? Esperem que de moment això doncs es mantingui i veurem si al llarg del 2023, que si això ja ho he dit diverses vegades, em sembla, si es manté aquest govern...
Exacte, perquè podria caure, que, no?
Podria caure i feia anys que el Partit Laborista en les enquestes no tenia unes previsions tan optimistes, i això que el seu candidat és una persona molt poc coneguda dintre de Gran Bretanya i força més desconeguda a fora, no? Però gairebé per demèrits dels actuals, tant del Boris Johnson com de la Liz Truss, doncs ara, si es produïssin unes eleccions a Gran Bretanya, al Regne Unit, doncs sembla ser que se les guanyarien de carrer el Partit Laborista. Llavors hauríem de veure, perquè fins aquí ens arriba poc les pretensions o el programa econòmic del Partit Laborista, doncs hauríem de veure quines mesures propugnaran. Però vaja, Neus, el que sabem és que allò tan revolucionari de que els rics serien més rics i això faria que anar a l'economia molt millor de Gran Bretanya, això doncs no es produirà. I el que sí es produirà serà una gran retallada a partides de despesa social com són doncs la sanitat i l'educació. Inclús la despesa de defensa que fins ara doncs, i des de fa molt de temps el Ministeri de Defensa i el govern britànic segueix fil per randa les ordres, no són ordres, però vaja, per entendre'ns, que surten del Pentàgon i del govern de Washington, també es veuran dificultats, perquè estaven previstes pel 2023 un increment important en defensa, que també segurament doncs, l'increment que es produeixi no serà tan gran com el que estava previst, no? I també s'havien previst unes inversions en infraestructures que millorarien, havien de millorar la competitivitat de la producció britànica, que també es veuran compromesos. Aquesta és la situació, però que vaja, que en qüestió d'hores ha fet un gran canvi pel que fa al pressupost de Gran Bretanya per l'any que ve, pel 2023.
Ho anirem seguint, evidentment, perquè això no s'acaba aquí. Canviem però ara de país. Va, marxem, hem començat parlant de França, ens anem a Anglaterra i ara anem cap a Alemanya, perquè allà, que ja vam estar parlant de les mesures que fins i tot la Unió Europea va posar una mica el crit al cel, que Alemanya, com a país, ells intentaven doncs, tirar endavant per pal·liar tota la crisi energètica, etc. Hem sabut també que pagarà, que de fet el titular és molt, com t'ho diria, vaja, ara el direm i segurament aixecarà les orelles molts oients. El titular era que Alemanya pagarà les factures elèctriques de tots els, de totes les llars, de tots els ciutadans, al desembre.
Ah, sí. Amb aquest tour econòmic que estem fent a europeu, doncs sí, és curiós. Això em sembla que ja havíem parlat en algun programa anterior, que Alemanya destinarà 200.000 milions en ajudes, que s'han d'afegir als 100.000 milions que fa unes setmanes ja va anunciar el seu líder, el Olaf Scholz, no? Clar, sí, aquesta cosa és una cosa concreta que, a més, tots ens podem sentir identificats, almenys en el desig, no? O sigui, abans que acabi l'any, el govern federal alemany farà que totes les llars i algunes empreses no hauran de pagar res del seu rebut de l'electricitat i de combustibles, i d'energia. Com que s'ha disparat, com a tot arreu, el preu dels combustibles, doncs això fa que, clar, que l'economia, tant la domèstica de la gent que gastem en les nostres cases, com de producció, perquè a vegades no sembla que només sigui allò que veiem nosaltres, però amb tot el que comprem també es nota, i sobretot amb la dada de la inflació dels productes del mes passat encara s'ha vist més, no? Doncs a les empreses també els hi cauran una part d'aquesta pluja de milions, Repetim, 200.000 milions, més 100.000, 300.000 milions, que és el que ha fet pujar el crit al cel a una sèrie de països dient, home, si aquests, la principal economia de la Unió Europea, que a més és una gran fàbrica, per dir-ho d'una manera, una gran economia manufacturera que exporta una gran part dels seus productes industrials a la resta dels països europeus, de la zona euro sobretot, però vaja, a tota la resta dels altres 26, ara en són 27, recordo, doncs això és una competència força deslleial, perquè vol dir que amb aquesta reducció de costos de producció podran vendre, per exemple, els seus cotxes més barats que els que fabriquem, no sé, des de la mateixa Seat a Martorell, que també és el grup Volkswagen, però que aquí no tenim aquesta. Llavors, doncs sí, a part d'això de les empreses, doncs per la gent això serà una gran cosa. El que passa que també és una mesura que econòmicament s'entén, però des del punt de vista d'estalvi energètic no va amb la línia que voldria el govern, perquè, esclar, pensa que el govern alemany, el govern federal, demanava que per poder garantir el subministrament de gas i de gasoil per la calefacció i per tota la resta d'usos durant l'hivern, l'hivern alemany no és poca cosa, doncs demanava una reducció del 20% respecte a l'any passat. Vull dir, que gastessin una cinquena part. Clar, en la mesura que s'abarateix amb aquesta subvenció d'un mes de la factura energètica, això va en contra d'aquesta previsió. Perquè, és clar, si tu et van dient si has de reduir, però resulta que amb els preus alts que hi ha ara, ja al mes de setembre no es va reduir gens la despesa d'energia, si a més subvenciones aquesta energia, això va en contra de la demanda o de l'objectiu d'aquesta reducció, amb la qual es troba el govern federal doncs, una mica que entre dos objectius diferents. Un és millorar les condicions de les persones, no?, a l'hora de pagar la factura, i l'altre que s'allunya l'objectiu de la reducció del 20%. I això què vol dir? Vol dir que és molt possible que no puguin garantir, no sé, cap al mes de febrer o cap al mes de març, el subministrament de combustibles, tant el gas com el gasoil, amb la qual hi ha gent que està molt pessimista respecte a aquest hivern a Alemanya, i recordem, clar, és el país més poblat i econòmicament més potent de tota la Unió Europea, i si l'economia alemanya flaqueja, moltes de les nostres empreses que venen productes a Alemanya o que importen productes i peces d'Alemanya, doncs se'n ressentiran. O sigui que no és un fet aïllat.
Clar.
És una cosa que afecta en aquesta economia integrada que és la Unió Europea. Estarem a veure què passa.
I a l'espera de què passa, ara ho dèiem, i de si finalment la inestabilitat econòmica de cara sobretot a aquest hivern i aquest perill de recessió acaba sent o no acaba sent, hi ha una altra notícia que ens cridava l'atenció, i és que havíem estat parlant, i recordo que era un tema, Josep, que tu especialment t'interessava, que era l'anomenada gran renúncia als Estats Units, i en vam estar parlant alguns dies, que era el fet que un tant per cent molt elevat de treballadors deixaven la seva feina, i ara es parla de una tendència, això també, bé, en el cas, a partir d'un estudi que s'ha fet, a l'estat espanyol, és a dir, que hi ha un tant per cent de treballadors importants que deixarien la seva feina en els propers 12 mesos.
Sí, això és una... Això que ho dius, sí, realment és un tema que hem anat seguint bastant, que va començar a començaments d'any a Estats Units com una cosa, sobretot com a efecte postpandèmic, vull dir, el fet de fer un tall en la vida laboral de milions i milions de treballadors a tot el món, i després, doncs, se'n recorden allò que parlaven dels ERTOs i tot això, ha fet que és una mica com exercicis espirituals, bueno, no sé, aquest terme es veu a la meva edat molt avançada, perquè ja, però abans els que anàvem a escola doncs tenien un període que feien exercicis espirituals, que vol dir que és un tall en el dia a dia normal per poder reflexionar sobre la teva vida, el bé i el mal, etcètera, etcètera. Això, la pandèmia ha fet també que molta gent, estant a casa, encara que fos treballant a distància, però que va ser un tall important, reflexionés sobre la feina, sobre la dedicació que fem en la producció, no?, i que es fessin alguns en repensar-ho. Llavors, a partir d'aquí, hi ha una empresa d'estudis de mercat molt ficada en el món laboral i amb tota la seva problemàtica, que ha fet una enquesta de més de 34.000 treballadors arreu del món, en les principals economies, no? Llavors, doncs, ha vist que això, que en el conjunt d'aquests 34.000 treballadors, subjectes de l'enquesta, més d'una quarta part, el 27%, s'està plantejant o està fent deixar la feina actual. I en el cas dels treballadors espanyols, i per tant també dels catalans, perquè no hi ha dades exactament de Catalunya, sinó que és una enquesta per països, per estats, doncs és un de cada quatre s'està plantejant deixar la feina que té, o sigui, per tant no estem parlant dels aturats, sinó dels que ara tenen feina, en el pròxim any, podríem dir, doncs, al llarg del 2023, no? I els motius són diversos, no? Però podríem dir que el motiu principal és el tema del salari, o sigui que el salari es considera que és insuficient, i més amb la inflació d'aquests últims mesos, no? Però no només el salari. O sigui, hi ha una qüestió que és que dir, escolta, em compensa treballar tantes hores? Clar, això pot ser que només s'ho puguin plantejar els que tinguin un salari força superior al salari mínim interprofessional, perquè hi ha moltes persones que en diferents sectors econòmics estan cobrant només els 1.000 euros del salari mínim, i aquesta pregunta, doncs, és bastant superflua, no? Però per sort, per altres treballadors, n'hi han altres que tenen uns ingressos superiors, no? I que, per tant, segurament el grau de responsabilitat, el grau de dedicació que treu hores a la vida personal, a la vida familiar, doncs és en aquest grup que s'està plantejant aquest tema. I ja et dic, una part important és de la causa del fet per al qual s'estiguin plantejant un de cada quatre treballadors doncs, abandonar la feina actual, buscar-ne una altra, o per exemple deixar de fer hores extres, o alguns altres s'estan pensant completar el sou amb una altra feina de, no d'hores extres, sinó allò que abans en deia la pluriocupació.
Sí, sí, sí.
Inclús en termes col·loquials, tinc un pluri, no? Que volem dir, faig les 8 hores i a més en faig 2 més a no sé on, no? Doncs això és una cosa que està retornant com a reflux, jo diria, d'aquest tema de la pandèmia, que va fer un tall en les nostres vides d'una forma molt important respecte a això de replantejar-se. I per tant, algunes empreses, aquestes que la seva secció de personal tenen uns directius més espavilats, més intel·ligents, s'estan ja posant mesures per frenar aquesta tendència a plantejar deixar la feina, no? Per exemple, doncs, des del punt de vista de realització personal a la feina, coparticipació en la presa de decisions, temes de formació i de promoció, que potser doncs, des del 2008 cap aquí, que l'economia ha anat fent pujades i baixades, sobretot baixades, doncs no ho havien tingut en compte, però sí que hi ha empreses, jo ara estic pensant en una d'implantació a les nostres comarques molt important, que no diré, perquè és una empresa puntera en el seu sector, que això ho tenen molt en compte, sobretot com a objectiu de retenir, allò que se'n diu, retenir talent, que no se'ns en baixin, no? I que per tant doncs, estiguin més al cas en temes de polítiques de flexibilitat, en temes de reciclatge professional, de formació. I a veure si aconsegueixen, almenys dintre de les seves empreses, reduir aquesta part significativa de gent que s'està rumiant doncs, de deixar la feina. I sobretot que no s'acosti al nostre mercat, al passar els treballadors australians i suïssos dels avançats, que gairebé un de cada tres treballadors està pensant deixar la feina. Que són molts.
I tant que sí, són molts. Doncs bé, per avui hem acabat el temps, Josep, però evidentment sí. Continuarem analitzant la informació econòmica que cada dia ens surt i anem en contra de tot això que avui ens has analitzat una miqueta més i anirem seguint l'actualitat i la setmana vinent comentarem tot el que hagi passat des d'avui fins dimarts vinent.
Els pressupostos, no?
Correcte, perquè els tenim pendents.
És un tema que ens afecta a tots.
Els tenim pendents, els pressupostos, i en anirem parlant perquè, a més, en van sortint noves coses a mesura que van avançant els dies.
Molt bé, doncs quan vulgueu.
Gràcies, Josep, fins la setmana vinent.